La pandèmia a nivell estatal, el Ministeri notifica 10.491 casos de contagis nous i 76 morts. Ampliarem aquesta i d'altres notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Dones.
Benvingudes a Dones un dimecres més. Avui parlam de poder, de pornografia i de prostitució. A Dones fem una aturada, un stop, una pausa i posam el focus a la cultura, la de la violació. La cultura de la violació que vivim i patim totes, que està integrada en el nostre dia a dia, que és tan part del sistema que només som capaços de qüestionar-la i de qüestionar el sistema quan fem això, una pausa.
És una pausa difícil en la que comencem a visibilitzar i a generar un relat en el que aquesta violació, aquest odi, aquest menyspreu cap a les dones es manifesta en accions quotidianes en cadascun dels àmbits de la nostra vida. Si parlem de prostitució, hem de tenir present que, segons l'informe elaborat pel grup d'estudi de la prostitució a les Illes Balears, el GEPIP, al voltant de 100.000 homes fan ús de serveis de prostitució cada any a les Balears. Residents, treballadors temporals, fins i tot turistes. Les dones dedicades a atendre aquests, direm la paraula, putes, es situen entorn de les 2.350. El negoci que aquesta activitat genera a les illes ronda els 50 milions d'euros anuals.
D'altra banda, Metges del Món, entitat que treballa directament amb prostitutes, s'ha detectat un augment del 10% de persones que es dediquen a aquesta activitat a Balears. L'ONG, amb el suport de l'Ajuntament de Palma, va crear una aplicació mòbil per atendre aquest col·lectiu amb informació de tot tipus i recursos.
Segons Metges del Món, cada any se detecta un augment de la prostitució durant l'estiu a zones de Calvià. L'increment anual a Mallorca i Eivissa ronda el 10%, segons els casos atesos per la seva organització, als quals cal sumar també els d'altres entitats. Si parlem de prostitució, és fàcil arribar també a la pornografia, ja que actualment es considera que la pornografia és la prostitució 2.0. De fet, són les pròpies pàgines que ja fan i dirigeixen el servei de prostitució.
El llibre El placer del poder, la investigadora Rosa Cobo afirmava la tendència a la pedofiliació de la pornografia. Per aquest motiu i perquè aquest en un programa d'una ràdio pública amb un servei públic, avui a Dones tractem el tema i ho fem amb expertes en la temàtica. Començarem amb Mònica Alario Gavilán, doctora en estudis de gènere i investigadora en violència sexual i pornografia. Seguirem amb Sandra Sedano, tècnica d'igualtat de l'Ajuntament de Calvià i feminista. I acabarem amb Susana Ortega, treballadora social a IBDONA i responsable de coordinar el desplegament de les accions del Pla Autonòmic de Lluita contra la Trata i l'abordatge de la prostitució. Començam i ho fem, com sempre, amb música.
I am beautiful, no matter what they say.
I començam avui a Dones quan són les 6 i 10 de l'hora baixa en la primera entrevista. Ella és Mònica Alario Gavilán, doctora en estudis de gènere i investigadora en violència sexual i pornografia. Benvinguda, Mònica.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Llençam la primera entrevista parlant de pornografia. Volen saber per què la pornografia s'ha apoderat de la nostra sexualitat i què suposa aquest apoderament.
Bueno, en realidad supone muchas cosas. Yo creo que el foco principal debe estar puesto en cómo la pornografía, al estar presentando una sexualidad completamente atravesada por la desigualdad de poder entre hombres y mujeres, colabora con que se reproduzca precisamente ese tipo de sexualidad en la vida cotidiana de las personas. Y claro, es importante tener en cuenta que hablamos de una sexualidad en que muchas veces lo que la pornografía nos está presentando como sexo no es sexo, sino violencia. La pornografía pone en juego muchas estrategias que colaboran en la reproducción de la violencia sexual, y una de ellas, una muy peligrosa, es cuando presenta situaciones que, aunque sean violencia sexual, las presentan como si fueran sexo y no violencia. Y de esta manera, al construir un deseo sexual masculino, permite que los hombres puedan ejercer violencia sexual sin ser conscientes de que eso es violencia.
El fil d'això que estàs comentant, justament ahir estava llegint a Twitter un fil, no recordo exactament el Twitter, me sap greu, no podré aportar aquesta dada, però justament xerrava que hi ha preocupació perquè entre adolescents o gent molt jove que comença a iniciar-se en pràctiques sexuals, hi havia un poc la idea que, sobretot ells, mascles, diguem, tenien la idea que el sexe anal era necessari, o sigui, era imperatiu, tot i que els hi fes mal en el principi a ses al·lotes, no? I que ses al·lotes ho tenien que assumir i que tanmateix després els agradaria. És que me vaig quedar impactadíssima, i per això, com que justament xerraves de tot això, hi ha preocupació també perquè aquesta idea de la pornografia, els adults és un tema, som adults, tenim una ment una mica més forta i construïda en general, però també hi ha gent molt jove que consumeix aquesta pornografia.
Claro, efectivamente, hay un punto en que la pornografía está normalizando prácticas, muchas de las cuales implican el producir dolor a las mujeres, y se sigue construyendo una sexualidad que pone en el centro el deseo y el placer masculino. Por tanto, si al hombre le produce placer, aunque a la mujer le produzca dolor, sería irrelevante en la pornografía, y por tanto, sería irrelevante en el tipo de sexualidad que construye. Y claro, efectivamente, es muy importante el hecho de que la consuman menores, ¿no? Porque, claro, están consumiendo pornografía sin tener mucha educación sexual que les permita desarrollar una mirada crítica ante esto. Y además, antes de haber tenido ningún tipo de práctica sexual habitualmente. Pero no es menos relevante que lo consuman adultos. Porque muchas veces tendemos a plantear el problema de la pornografía como si fuera un problema de edad, ¿no? De en qué medida los jóvenes están preparados para consumir pornografía, pero desde mi perspectiva este planteamiento es erróneo en el sentido de que el problema de la pornografía no es que sea sexo explícito o que se vea sin una educación sexual previa o una experiencia previa, sino la propia existencia de la pornografía, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de un producto patriarcal. Sí. Que de muchas maneras se vincula con la reproducción de la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Entonces, no es cuestión de edad, no nos plantearíamos a qué edad se está preparado para ver vídeos que hacen apología de otros tipos de violencias, ¿no? Como el caso de la pornografía y la violencia sexual. Sino que nos plantearíamos por qué vivimos en una sociedad en que el 50% de la población está queriendo consumir este tipo de material, ¿no?
És a dir, el teu pare s'hauria d'abolir la pornografia.
Yo creo que si queremos avanzar hacia una sociedad igualitaria, en esa sociedad la pornografía no va a tener cabida. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de uno de los negocios que más dinero mueven a nivel mundial, ¿no? La industria de la explotación sexual, pornografía, prostitución, etcétera,
después después de las drogas y las armas.
Claro, efectivamente. Entonces, pensar directamente en abolirla, no sé hasta qué punto es posible. Yo sí que sé, sí que considero que en un mundo igualitario no puede tener cabida, pero creo que la clave está en generar una educación que permita que la pornografía sea rechazada, porque cuando alguien la vea, sea quien sea, esté viendo la violencia y no sea capaz de excitarse con ella, sino que sienta un rechazo ante ella. Creo que esa es la clave.
hi haurà molta feina a fer, suposo, en aquest sentit, sobretot perquè el que deies, no, del consum de pornografia generalitzat, per exemple, no sé si recordes també que durant aquesta pandèmia, quan ens tenien tancats a casa, portals famosos, no direm el nom, de pornografia, varen anunciar plans especials,
sí,
fins i tot per als seus clients o per captar nous clients. Aquesta és el poder i diguem, fins a on arriben, no, els tentacles
la majoria, indústria. La majoria, de fet, joves varen ser aquests clients que varen augmentar el consum de la pornografia.
Sí, sí, sí. Esto fue muy representativo porque es un lavado de cara muy, muy claro de la industria, ¿no? En un momento de confinamiento en que todas las plataformas culturales están ofreciendo sus productos de manera gratuita, de pronto una página de pornografía que lo que está vendiendo es violencia contra las mujeres, finalmente, también se anuncia como gratuito, ¿no? Como si fuera un servicio a las sociedades. Es un lavado de cara estratégicamente bien pensado. Y muy peligroso, claro.
Claro. Parlàvem ara d'aquesta oferta, comentava Naina, aquests anuncis que varen sortir durant la pandèmia i el fet que durant el confinament va augmentar molt el consum de la pornografia per part dels joves, però el que està passant també és que s'està erotitzant aquesta joventut, aquesta infància, dins la pròpia pornografia. En què consisteix, en què es manifesta?
En la pornografía esto se manifiesta de muchas formas. Yo incluso en la investigación que he hecho para la tesis doctoral he llegado a captar una especie de continuo que va hacia la erotización de lo que se denomina, desde mi perspectiva, mal pornografía infantil, porque no es pornografía infantil, es grabación de violencia sexual contra menores. Y hay como una especie de continuo en que se llega hasta ahí, cuyo primer pasito es mostrar mujeres mayores de edad pero infantilizadas, es decir, en cuartos decorados como si fueran cuartos de niñas, con ropa infantil. Y esto no es inocuo porque ya está enseñando a los hombres a connotar sexualmente contextos específicamente infantiles. Sería un primer pasito. Esto está súper integrado y súper normalizado en la pornografía. Hablamos de vídeos que tienen 200 millones de visitas, o sea, una barbaridad. Siguiente pasito es cuando los títulos especifican que la situación que se está presentando en el vídeo es una violación a una menor. Aunque luego no sea cierto, aunque la mujer que aparezca en el vídeo sea mayor de edad, la cantidad de vídeos en que los títulos son del tipo padrastro viola a su hijastra pequeña cuando dormía, sí, ¿vale? Por poner un ejemplo, claro, esto es una muestra de cómo el deseo sexual masculino está erotizando esa diferencia de poder. Y más adelante ya empezamos a encontrar vídeos en que aparecen chicas preadolescentes o incluso niñas de, pues no sé, 5 o 6 años que se encuentran en las páginas de pornografía más visitadas. Ya. Y al final yo creo que es muy importante tener en cuenta, de cara a analizar este tipo de pornografía...
Perdona, Mónica, un inciso. Sí. Has dicho que se encuentran vídeos en las páginas de pornografía de niñas de 5 y 6 años.
Sí, efectivamente. En las páginas más visitadas, a un clic de tu teléfono móvil, ordenador o el aparato que quieras con conexión a internet, sí.
Però
és terrorífico.
Pujats per pedòfils.
Bueno, claro, yo creo que aquí el punto es que toda la pornografía está respondiendo finalmente a una construcción de la sexualidad masculina en que la excitación va vinculada a la superioridad de poder. Entonces la pornografía habitualmente presenta situaciones atravesadas por esta desigualdad, ya sea que la mujer al principio no quiere y él la convence, o que la mujer está dormida, o que está muy borracha, o... Claro, entonces, la vulnerabilidad de la mujer hace que la excitación sea mayor, y una vulnerabilidad muy clara es que en vez de una mujer adulta sea una niña. Entonces, no podemos analizarlo como si fuera una cosa de cuatro enfermos, entre comillas, que se ha dicho mucho, ¿no?, que ven esto. Claro, es que en un mundo como España, en que una de cada cuatro niñas sufre abusos en su infancia, es que hay muchos hombres que abusan de niñas. Entonces, no es una construcción que se desvíe de la construcción de la sexualidad masculina patriarcal, responde a esa construcción. Y yo creo que no podemos analizarlo como algo separado, radicalmente.
Claro.
O sigui, tot va de la mà, no?, en aquesta construcció que, claro, que comentaves, una cosa amb l'altra, i aquesta imatge tan perillosa que s'està venent i que absolutament, de moment, no provoca cap tipus de rebuig. De quina manera aquesta erotització de la infantesa que comentàvem ara, o sigui, que és el que pot implicar si aquest fet no se frena?
Bueno, puede implicar algo que ya estamos viendo, que es la hipersexualización de la infancia, ¿no? Y de alguna manera que se permita que exista este tipo de pornografía está legitimando también ese deseo sexual masculino, ¿no? O sea, está legitimando que se crucen ciertas barreras, igual que desde la pornografía pues se ha legitimado que ciertas prácticas como las que comentabas antes se hayan introducido en la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? Que al final es contra quienes va todo este tema, también puede normalizar este tipo de deseo sexual masculino, porque al final los hombres no van a hacer en su vida sexual cualquier cosa que les excite, pero todo lo que hagan lo van a hacer porque les excita. Entonces, que la pornografía les está enseñando a excitarse en un cuarto decorado como si fuera un cuarto de una niña pequeña, o con una mujer con coletitas, o incluso directamente con una niña preadolescente o con 5 años... está colaborando con que esto se siga reproduciendo, ¿no? Uh-huh. Y es un tema altamente silenciado todavía, el de la violencia contra la infancia, la violencia sexual.
Mónica, entiendo que cuando hablamos de la industria pornográfica, si se puede decir, si se puede llamar así, en el momento en que hay un límite y aparecen menores teniendo relaciones sexuales, aquí tendría que haber una incidencia más allá que haya otras mujeres adultas que puedan estar en situación de trata o realizando o ejerciendo pornografía o prostitución de la mano de mafias, o desde una vulnerabilidad, o incluso pues desde la voluntariedad. Esto es otro debate, pero en el momento en que entran menores, no hay una brecha legal para poder incidir y en este caso ir cerrando las páginas, cerrando servidores. ¿Cómo se gestiona esta parte?
Claro, es un tema muy delicado porque al final en España de hecho es un delito, ¿no? Si lo he entendido yo bien, el tema de ver este tipo de pornografía. Bueno, de verla no, pero de tenerla sí, ¿no? Entonces, claro, el asunto es que al final estamos hablando de industrias gigantescas, que a lo mejor el vídeo lo está viendo un hombre aquí, pero el servidor está a 500 metros debajo del mar en otro continente, pero es que la página tiene una sede en un país en que las leyes no prohíben este tipo de pornografía. Entonces, es muy complicado por toda la deslocalización que existe también en el tema de la pornografía y finalmente, porque cuando tú denuncias un vídeo de este tipo, primero entra un proceso en que puedes denunciar o en la propia página web o en la policía directamente, ¿no? Entra un proceso de, como demostrábamos que realmente es una menor, como demostrábamos que no es una mujer mayor de edad que parece una niña, incluso con vídeos que tú ves que tienen 6 años, ¿no? Que no tiene más. Y luego, que hay un punto fundamental, igual que en el análisis de la prostitución, es que hay una demanda, y una demanda que genera dinero. Entonces, si esta página web de pornografía, la página X, finalmente se ve obligada a bajar este vídeo porque se ha demostrado que esa niña tiene 5 años, los dueños de esta página web de pornografía tienen otras 5. Uh-huh. Inmediatamente la suben a las otras 5. ¿Por qué? Porque saben que hay una demanda y que eso genera dinero. Uh-huh.
Mónica Alario Gavilán, doctora en estudios de género, investigadora en violencia sexual y pornografía, muchas gracias por haber formado parte, gracias por haber format part avui d'aquesta taulada de dones. Estarem present perquè has format part del grup d'expertes que heu treballat des de fa mesos en el diagnòstic d'educació afectiva sexual en col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i de l'Institut Balear de la Dona, així que quan es faci públic aquest estudi agrairem que tornis a participar al programa i explicar de forma més concreta aquestes dades.
Por supuesto, muchísimas gracias por contar conmigo.
Muchas gracias. Una abrazada, gracias.
Otra de vuelta, hasta luego.
Ultravioleta.
Ultravioleta és el color del protagonisme en clau femenina, així que, Aina, què ens dus aquesta setmana per destacar?
Na Carina? No. És broma. Que no, que no. Té d'una una senyora anònima. Perquè jo crec que deu ser amiga de Na Carina. Saps que m'encanta recopilar fricades que trob per les xarxes. En aquest cas, aquesta troballa és d'un programa d'aquests que fan de seguiments d'operatius policials, d'aquestes mogudes, d'IMAX. No? Jo crec que era d'IMAX que ho van emetre. Resulta que van arribar les forces de seguretat a atendre una dona accidentada i s'ho van trobar un percalet.
No necesito ninguna ambulancia. No, sí, yo estoy tranquila, yo estoy tranquilísima, pero es que la última vez que me pasó un accidente acabé en el manicomio. Así, y lo pasé fatal.
Però estava segrestada, aquesta dona.
Bah, no queda molt clara aquesta relació directa entre tenir un accident amb el cotxe i acabar al manicomi. Jo no ho
matrimoni acabo, no. O manicomi?
Manicomi. Puc tenir una errada en els guions? Gràcies. Aquesta senyora no ho explica, però a mesura que se va desenvolupant la conversa, tu ja vas desentranyant.
No, no, és que jo entes acabar del matrimoni.
No, al manicomi.
Ah, vale.
Va acabar al manicomi.
Vamos a esperar a que venga la ambulancia para que le haga un reconocimiento.
A ver si me van a secuestrar y me van a llevar a un quirófano o algo así siniestro raro.
¿Cómo la van a secuestrar?
Estamos todos infectados y locos ya.
Déjeme la llave del coche, por favor, la que tiene la mano. Gracias.
No, volem especificar quin tipus d'infecció, ens podem fer una idea. Jo començo a sospitar que això és un clar cas d'invasió dels ultracossos. La cosa és en bruta, escolta.
Que vamos, o sea, mis vecinos están todos locos, totalmente locos. Me he despistado un momento, entonces he mirado para abajo, cuando me he vuelto ya me he visto metido en los árboles.
Pues hemos aprendido una cosa, ¿verdad? ¿Qué? Que no hay que apartar la vista de la carretera.
No, ya, no, ha sido una imprudencia total por mi parte que no suelo cometer.
No ho sol, no sol fer. Comer?
Cometer. No ah. Ho sol fer. No ho sol fer. Arribats en aquest punt, te pots imaginar que les cares dels polis són un poema, no? Uh-huh. Perquè estan ja en pla acá, que m'he trobat enmig del camí. No saben on ficar-se, però és que la senyora encara va més enllà, els acaba d'espantar.
Además, y como esto está lleno de espíritus, pues vete tú a saber que se me haya metido en ese momento un espíritu y acaba de la puneta.
És el que tenen els esperits. Has d'anar alerta, has d'anar alerta.
Ara que dius d'esperits,
sí.
Tenim pendent un tema que estic investigant ja.
Durem una ouija, a dones.
No, això, ah. Això me fa com... Les ouijas no, que ja em vaig fer de joveneta i
quan
encara
condueixes, me'n record. Quan condueixes se te fica un esperit de dins i tu acabes amb el cotxe volcat.
No, però han de parlar de Segona República, espiritisme, perquè hi ha molta relació entre dones republicanes que fan espiritisme i és un tema que troques interessant. Escriptora, se parla molt d'aquest tema.
I demà va fenomenal per enllaçar amb el següent tall que t'he duit, no? Perquè tu has de tenir en compte, Victòria Morell, que Salom. Deies dels esperits i tot això, Salom, que mai caminam tots sols.
Por donde tú vayas siempre estará Jesús. Su amor es para siempre. Murió por ti en la cruz. Nos dio la luz en la oscuridad. Luz. El vino para amarte y llenarte de su luz.
Aquesta cançó no m'ha agradat.
És un cura que té un TikTok.
En
és un cura, és un cura rapeando amb el seu TikTok.
Perquè... Bueno, nosaltres tenim la nostra pròpia sort.
Sí, ja. Bueno, però no te refereixes a la Lucía Caram, o sí?
Bueno, a part, a la versió mallorquina.
Na sort què? Sorpresa. Va, tia, que és sacudit més vell del món i és més, vamos, és més...
Per això te'l sap tu, perquè és més vell que
l'altre. Amem. No és una secció densa, no vull que te pensis això, és una secció profunda el que t'he duit avui, però no te preocupis que t'he duit també una traca final per alleugerir i que la digestió sigui molt més fàcil. És un consell molt útil en aquests darrers temps de pandèmia.
Recuérdalo, amigo, la mascarilla siempre puesta, porque si tú contagias a tu mujer me contagia a mí. El butanero, un mensaje con cariño.
Per favor, solidaritat amb els butaners, per favor, que se contagien del Covid. Aneu alerta, sempre amb mascareta, tot el que faceu amb mascareta.
Dit això, sempre amb mascareta i anem a donar pas a la publicitat fins al segon bloc, on tindrem l'entrevista de Sandra Sedano, tècnica d'igualtat a l'Ajuntament de Calvià, membre del CEPIP i feminista. Fins ara.
IB3 Ràdio és servei públic. Fins als nassos de correus complicats? A elteu.cat tenim un correu personalitzat amb el teu nom, el del teu equip de futbol sala o el de la teva botiga. L'Àlex Prim ja el té. alex@prim.cat i la Mercè i la seva sabateria també. mercè@lasabateria.cat. Si vols un correu personalitzat, entra a elteu.cat i registra'l. A elteu.cat tenim el teu punt.
Record que una vegada vaig detectar una facturació que no m'agradava. Vaig cridar a Madrid, revisau una agafada de contrabando de tabac. Van anar a mon pare a veure si jo podia no ficar-me. I mon pare li va dir, el meu fill és més beneit. Segurament me dirà que no.
Aire, a IB3 Ràdio, dimecres a les 8 del vespre amb Joan Cabot.
El darrer minut, la informació comentada, la veu del carrer, els testimonis d'aquelles persones que en saben d'economia, d'igualtat, de temes socials, de cultura, són els eixos del dia. 4 hores de ràdio, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1.
Aquest dijous a les 10, valorem el Pla de Recuperació Econòmica del Govern amb el professor d'Economia de la UIB, Antoni Alcobé.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Rafael Gallego. Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Alcúdia 89.2. Dones.
Començar amb el segon bloc de dones, avui que parlam de poder, de pornografia i de prostitució. Anem a donar pas a la segona entrevista del dia. Ella és na Sandra Sedano, tècnica d'igualtat a l'Ajuntament de Calvià, membre del GEPIP i feminista, concepte que sempre en diu que no m'oblidi quan li faig la seva presentació. Benvinguda, Sandra Sedano, i moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
Hola, què tal? Gràcies per convidar-me.
Sandra, com vinculam prostitució i pornografia? Venim de parlar el primer bloc del programa, no sé si ens has pogut escoltar, hem parlat amb Mònica Lario Gavilán, ella és doctora en estudis de gènere, investigadora en violència sexual i pornografia. Sí. Hem parlat de pornografia, com la vinculam amb la prostitució? Hi ha un vincle directe?
Jo diria que sí, no? La Mònica ha estat xerrant de desig sexual, ha estat xerrant de patriarcat. La pornografia i la prostitució són productes del patriarcat i és explotació sexual, per tant, tenen moltes coses en comú i lligades, no? I una, jo crec que s'aporta de l'altra.
Evidentment ens ha fet una radiografia bastant esgarrifosa, que per molt que sàpigues que està allà, no? Que aquestes dades que ens ha proporcionat la concreten, però tots sabem que això existeix, que se consumeix, que evidentment és una visió molt violenta cap a la dona en general, no? tota la filmografia pornogràfica. Ella ha estat bastant clara quan li hem fet aquesta pregunta, no? Perquè parlàvem d'aquesta indústria pornogràfica i era o regular, abolir la prostitució, que s'hauria de fer?
Mira, aquesta part no ha de sentida perquè m'ha costat...
La pornografia, perdona.
A ella li han demanat si han d'abolir la pornografia o quin ha de ser el futur de la pornografia.
Vale, quan li he demanat sobre pornografia sí que ho he sentit.
Sí.
Sí, bueno, jo estic super d'acord amb ella, no? Abolir la pornografia, sí, és difícil, és complicat, però sí, per suposat, estem parlant de violència sexual cap a les dones, cap a les nines, i efectivament s'hauria d'abolir. Que això també va lligat a la prostitució, no? L'abolició també de la prostitució, jo crec que seria el camí més, no més fàcil, però el que ens fa més dignes, no? I més persones. Jo crec que si abolim la prostitució estem protegint les dones i estem reparant el mal que han rebut, i sobretot una part molt important que també entra la pornografia en aquesta, no? Que és la prevenció. La prevenció a través de l'educació. Però sí, jo estic d'acord, abolició.
Ha augmentat el consum de la prostitució per part dels alots joves?
Sí que ha augmentat. El que passa que el que sí que està augmentant, que ja s'ha comentat moltes vegades i estudis que han sortit, és la violència sexual en general, no? Dins la parella, en les mal anomenades manades, no? Les violacions múltiples, en grup, això sí que ha augmentat i és un reflex total de lo que s'abou a la pornografia. La dona no és una dona, és un forat, és un objecte, és un producte que jo he comprat i a la qual jo li puc fer el que vulgui, perquè per això ha pagat, no? En el cas de joves, sí que ha augmentat i crec que la pornografia té molt a veure, però també han de tenir en compte que hi ha molts de joves que s'estan formant i que estan treballant i que estan rebent una educació afectiva sexual que va cap a l'abolició, no? Sí, evitar una mica la pornografia.
Evidentment s'està fent feina en aquest camí. Remarcaves el tema de la transacció econòmica, no? Quan un consumeix prostitució a un sistema que no fos capitalista, un sistema que no fos el nostre, les dones podrien també ser un objecte de consumir una propietat? Això està estudiat de qualque manera? Està analitzat de qualque manera?
Mira, jo no som mega experta en aquesta qüestió, de vegades persones com la Rosa Cobo, no? Que estan tan que se'n saben tant, estudien tant, reflexionen, però, bueno, jo sempre dic el que ella diu en quant al capitalisme. El capitalisme està lligat a la indústria del sexe, de la pornografia i la prostitució. Si estem xerrant de que el cos d'una dona és un producte que pots comprar, està molt lligat al capitalisme, no? I si jo puc fer amb ella el que me doni la gana perquè he pagat, tinc tot el dret del món de fer el que me doni la gana. No te podria dir amb total certesa, però jo penso que sí.
És un pa fer ciència-ficció, història-ficció, també, perquè evidentment el món, la societat en què vivim és la que dèiem, i tu deies que està lligat una cosa a l'altra, perquè a cap i a la fi el cos de la dona està observat i com un objecte de consum, vull dir. Sí. T'he posat un poc a veure si ens feies una visió, no, de com podria ser.
A mi m'agraden les utopies, eh?
Sí.
No pots ser feminista si no creus en utopies. I crec que aquesta és una bastant important i que al final s'aconseguirà. Però no és que no em poden deixar de lluitar.
Clar.
És vera que està molt lligat, moltíssim. És un producte patriarcal, és el que he dit en el principi.
Sí.
I s'obliden moltíssim els drets humans en aquest sentit, no? Separen els drets humans.
Sandra, parlar de prostitució i iniciar el debat de les abolicionistes, els prodrets, sempre genera un debat.
Sí.
I darrerament ha generat un altre debat paral·lel, el fet de és la ministra Irene Montero que deia que ella era abolicionista, però ho deia una mica en sa boca estreta. Què passa amb aquest aspecte quan dones que són d'esquerres, que s'han mostrat abans d'entrar en el govern en postures fermament abolicionistes, accedeixen en el poder i després se troben en tota la maquinària de l'estat que fa que reculin en qüestió de ideologies pro-abolicionistes.
Bueno, jo crec que aquí el problema és la definició de la paraula llibertat, i sempre dic el mateix, no? Aquí tenim la paraula llibertat mal entesa. Si llibertat es pot fer el que a tu te doni la gana sense pensar en la comunitat i en la col·lectivitat, per jo no és llibertat. Llibertat és quan fas actes per afavorir, no?, a tothom. Uh-huh. La llibertat sexual és que és un tema tan complicat.
És molt peliagut, sí.
Però sí, a més és cert, me pos una mica... no nerviosa, però penso, mare meva, hi ha tants factors. Mm. Per una part està aquest concepte, no?, de llibertat mal entesa. Mm-hmm. Si ser lliure perquè un home te compri, crec que el concepte de paraula llibertat no està ben entès. No?
La base està errònia, no?
Per una altra manera. Part està la part econòmica. Aquí... hi ha molt de factors, hi ha molt d'actors econòmics que els interessa que això continuï en marxa. I no vull generalitzar, per favor, que no se me malinterpreti, però hi ha alguns hotels, la gent que lloga a pisos, i els amos dels clubs, alguns taxistes, fins i tot comentava una vegada en Rosa Cobo que les perruqueries que estan al voltant dels clubs, sense el sabredor, no? Estan guanyant dos bes, no? Perquè les torcenetes duen les dones allà a arreglar-se els cabells, les ungles, així com els puteros volen, no?
Ja.
Que a lo millor ho fan inconscientment, però ja se mouen dos bes, en general per tot.
M'agradava el concepte de llibertat que ara posaves un poc en tela de judici, perquè no sé si has vist, he revisitat darrerament una sèrie boníssima que recomana a tothom, que es diu Borgen, que és sobre...
Estic començant.
És espectacular. Pues te faré un spoiler, me sap greu, però és que té a veure... No és un spoiler, t'explicaré un poc de què va un capítol, perquè justament en un van entrant en temes de política, no? De gent de política, com sigui, és medi ambient, i en un capítol específicament xerren del tema de la prostitució, perquè hi ha un col·lectiu de prostitutes que estan reunides i associades com a tal, que el que no volen prohibició, el que volen elles és tenir drets, com tots els treballadors, perquè per algo paguen imposts, no? Clar, això entra en relació directa amb el que tu comentaves del concepte de llibertat, perquè aquestes dones, realment, elles pensen ser lliures per decidir si la seva feina és vendre el seu cos, saps? I diuen clarament, és una feina, vull dir... I clar, vull dir que m'has fet pensar molt, perquè al final el que reclamen elles són drets laborals, que evidentment, no te faré spoiler, va, això ja sé que no t'ho dic, no t'ho diré al final de... Però vull dir que és un poc el que dèiem, no? Allà, fins i tot fan com una taula rodona, no?, per intentar reunir posicions i arribar a acords, i estan els serveis socials que atenen les prostitutes, moltes d'elles víctimes de tracte, moltes d'elles menors, que entren en contradicció absoluta amb ella, perquè ella diu, ja, però jo també represento un col·lectiu de dones que fem això perquè volem. És aquest concepte de llibertat, a lo millor, que no està del tot ben entès, no?, com comentaves abans.
Això pot ser, Sandra, uns dels mites que a vegades envolten la prostitució, no?
Ara ho anava a dir, no? Nana de Miguel, que té el seu llibre Neoliberalisme Sexual.
Neoliberalisme Sexual, sí.
És que ja ho explica perfectament.
Això pot ser un dels mites de te prostitueixes perquè vols.
Sí. Allà hi ha unes persones de darrere que estan guanyant bé gràcies a que tu... t'estan comprant, no? És que la paraula sexe tampoc m'agrada quan xerram de prostitució. Yeah. Sé que la Mònica també ho ha comentat en tema de pornografia.
Violència.
Sí, exacte. Per jo és violència sexual i és explotació sexual. Torna a repetir, és un producte del patriarcat. Mm. És misogínia pura. Mm. Per tant, jo no li veig...
Llibertat, aquí darrere.
Exacte.
T'encantarà el capítol, t'ho assegur.
Sandra, moltes gràcies per participar avui a Dones. Com sempre, ens falta temps per parlar amb tu, però celebrant que hagis pogut entrar una estona amb nosaltres.
Gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu.
A cop calent.
T'ha dut piulades, bé, t'ha dut cosetes.
Vinga.
Però com que te volia repetir un total que ja vaig dur la setmana passada, però que té
una temàtica. Farà que, ja ho sé, en Sostres. Salvador Sostres.
Vinga, senyors dos, tres. Luzcase.
Las mujeres cuando tienen una edad, porque todo cae, pero las chicas jóvenes de 17, 18 años, 19, que es ahí donde está la tensión de la carne, ahí, en ese punto mágico.
Ahí
está. Isabel, perdona, no me mires con esa cara de asco, pero sí. Dragón se pasó con uno de los tres.
Te veo yo acercándote a mi hija y te mato, ¿verdad? Pero no te veo.
Tendríem, el que xerrava. Hauríem d'haver-li demanat a Níker Hernández, el nostre tècnic d'avui, que recuperés qualque efecte de vòmit, no? Sí, algo,
un latigazo...
molt desgarrador, tipo...
Bueno, sí. Però, no, te venia a xerrar d'un altre tema, però no té res que veure, primer escoltam això.
Dealing with something. Aina, que madurs avui?
Una pel·li de por. L'exorcista. No, és això que escoltem de fons.
La pel·li de por protagonitzada per Salvador Sostres i sus deseos.
Mira, ni en podríem fer una. És el tràiler de la sèrie Chernobyl. Avui és que he vingut seriòfila. Tot un èxit de la plataforma HBO que narra els fatídics esdeveniments que van dur a un dels accidents nuclears més tràgics de la història.
26 d'abril de 1986.
Exacte.
Però això no estava apuntat en el guió.
Però ho ha cercat segur. Torna a estar d'actualitat. Perquè Chernobyl ha protagonitzat un debat a l'Assemblea de Madrid i diguem que la presidenta de la comunitat, Neida nostra, Isabel Díaz Ayuso.
La niña. Neida. Senina d'en Rajoy.
L'ha tornat a liar un poc.
Venga.
Escolta'm primer les paraules del diputat de Más Madrid, Pablo Perpiñá.
Le recomendaba la serie Chernobyl porque describe una negligencia. Insisto, lentitud y burocracia en la toma de decisiones, censura, negación de los hechos, descrédito a los científicos. ¿Le suena familiar, señora Ayuso?
Però en Pinyà pretenia establir un paral·lelisme entre la desastrosa gestió de l'accident a Chernobyl i la polèmica gestió que du a terme el govern d'Ayuso a Madrid.
I ella li va rebatre.
Va sortir per pataneres.
Series de televisión como hace usted, que no hace otra cosa que estar en el sofá de su casa desde ahí dando lecciones. Pero Chernobyl, si hay algo que nos demuestra, es cómo un sistema corrupto en manos del comunismo llevó la muerte y la destrucción precisamente por la ocultación. El comunismo. Chernobyl no sucedió en la Comunidad de Madrid, sucedió gobernada por ustedes.
Mas Madrid ja governava, eh? Chernobyl l'any 1986 he tirat aigua.
La Victòria acaba de liar un poc a l'estudi. Bé, unes lliçons d'història amb homeschooling o sense, no aniríem malament de tant en tant per liar la parda.
Que vamos, que la lia parda.
Són legió, la gent que la lia parda, no només aquesta pobra lota que la tindrem sempre en els nostres pensaments. T'ha duit un nou cas de machirulisme extrem. En aquest cas, de la mà de l'exfutbolista portuguès Luis Figo, que aquesta setmana s'ha enredat en una trifulca en Gabriel Rufián a Twitter per temes fiscals, però aquí dones el volen recordar per perles com aquestes.
Bueno, normalmente no hablo para la prensa catalana, pero hago una excepción porque eres guapa.
Hola. Has vist? I se va quedar ample. Ample. Se va quedar com ell tot sol.
Estaria bé sobre la rèplica de la periodista.
No la tenien, pobra, te s'havia quedat de pasta de boniato, bueno, clar, i li van contestar.
Hauria de batallers per saber què respondre, perquè és lo típic que després arribes a casa teva i dius, merda, li hauria d'haver respost això.
Exacte.
Saps? Pues ara no te pregunto.
No t'ho vull deixar amb el de gust de boca, Vitòria. M'he endinsat en la història dels majors moments de vergonya aliena de la història de la nostra televisió. T'aduc una joia que mai hauria de caure en l'oblit.
No m'hauries ficat això, no?
No, tu no. T'he dit a en Jordi Hurtado, presentador vitalici.
Ara, la nostra televisió, dic, ara posarà...
No, Jordi Hurtado. Venga, ja saps que ell fa saber ganar més o manco dels temps dels Picapiedra.
Vas néixer tu, quasi.
Ai, mira, t'ha quedat molt bé, això. T'ha quedat mono. A que te faig una foto mentre neteges la taula del desastre que has fet. En Jordi Hurtado se marcava un rap entre cometes, per favor, però jutgeu per vosaltres mateixos.
Con su camiseta de moros y cristianos está a punto Roberto de rapear en esta prueba que le hemos endosado todo el equipo entero de saber y ganar.
De saber y ganar, de saber y ganar. En esta superprueba, ¿qué has de contestar?
Abre bien los...
Y por saber más i guanyar una societat més igualitària, que vam al segon bloc i anem a fer una pausa.
No li ha agradat el rap, no li ha agradat.
Anem a fer una pausa publicitària per tornar després en l'entrevista a la Susana Ortega.
I després... TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A les 7 del vespre t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Només és lliure el que sap i més lliure el que més sap.
No proclameu la llibertat de volar. Doneu ales.
Seguiu-nos. Agafeu les vostres ales i voleu amb nosaltres.
Prop de 1.000 programes i 5 temporades en antena ens avalen.
Nura, un viatge fascinant per l'ànima de la nostra societat.
Tots els dimarts i els dijous a les 10 del vespre a IB3 Ràdio amb Carles Marquès.
És formació. Dones.
I començam el tercer i el darrer bloc de dones quan són les 8:53 de l'hora baixa i tenim 7 minutets per parlar amb la Susana Ortega. Ella és treballadora social a IB Dona i responsable de coordinar el desplegament de les accions del Pla Autonòmic de Lluita contra la Trata i l'abordatge de la prostitució. A més, és membre del GEPI. Benvinguda, Susana, dones.
Hola, bones tardes.
Bones tardes. Hem parlat de pornografia, de prostitució, ens han anticipat una mica les convidades que heu format un grup d'expertes per treballar des de fa mesos amb un diagnòstic d'educació afectivo-sexual en col·laboració entre IB Dona i la UIP. Sabem que no ens pots especificar molt, però sí que ens agradaria conèixer aquests recursos que es posen des de l'administració pública i des d'IB Dona per conèixer el treball que realitza.
Clar, clar que sí. Clar, aquest treball que t'ha explicat la Sandra és un treball que hem fet perquè ja des de l'any passat vàrem veure que no podem només fer intervenció, no? Ja de l'any passat i altres anys, sinó que hem de fer molta prevenció i que el nostre focus han de ser joves. I per això s'ha decidit fer aquesta diagnosi a Calvià, no? Nosaltres esperam que se pugui presentar d'aquí poc i també esperam que se puguin presentar d'aquí poc un estudi de la diagnosi que hem fet a totes les Balears. Tant que en el novembre puguem xerrar un altre dic amb tu i te puguem explicar totes aquestes coses interessants, no? Mentrestant, també ara en aquest moment el que estem treballant és per les dones i per la situació que s'està produint pel tema Covid, no? Que per elles, sobretot per elles, ha estat un impacte molt fort i hem estat treballant des de les distintes administracions per poder fer front i que elles puguin tenir almenys els recursos mínims, no? I en això estem ara mateix. La sort que tenim a les Illes Balears de que sempre ha hagut una gran col·laboració entre les administracions i les ONGs, no? I així estem coordinant ara en aquest moment.
En què s'ha traduït aquest impacte i quins recursos els estan posant a l'abast?
Pues mira, aquest impacte, sobretot en un primer moment, ens van trobar moltes dones que havien de... no tenien recursos i havien de sortir d'allà on eren, bé en els prostíbuls, bé a pisos, i no tenien un recurs habitacional. Llavors es vàrem ampliar tant el recurs habitacional que fem Ibedona i Germanes Oblates, que tenim en comú, que és el pis Lausana, vàrem ampliar places, tant d'un pis més, i el Consell de Mallorca també va ampliar places i va crear un recurs per elles, amb unes habitacions per elles, que encara continua i que esperant que se pugui mantenir en extens aquest recurs per a les dones. I per altra part, les illes van ampliar les seves cases d'acollida per dones víctimes de violència de gènere i també han pogut accedir. Això en tema d'habitatge. Després, a través de la Conselleria d'Afers Socials, van ampliar el que és la RESOGA, la renta d'inserció bàsica, i també s'han pogut acollir. Han pogut acollir i han pogut anar calcular amb unes 540 dones que han pogut accedir a aquesta ajuda. I després les ONGs que han pogut ampliar el que han pogut tots els seus recursos, no? En diferents subvencions que han pogut porar diferents ajuntaments, com són l'Ajuntament de Palma i l'Ajuntament de Calvià, que també han ampliat les subvencions a les ONGs perquè puguin donar aquesta cobertura.
Susana, hem parlat avui de pornografia i de prostitució, parlaves ara del treball que es fa i que realitzeu en qüestions de prevenció. Quina trobes que ha de ser la visió dels educadors a les escoles i també dels pares per fer front amb aquesta xacra?
Clar, jo crec que ens falta molta educació afectiva sexual i que és un tema que en el govern se va començar amb tot el sentit, que és un programa sobretot per professorat, però que hem d'implicar tota la comunitat educativa, no? Jo sempre ho dic, les famílies estan peixos en com afrontar aquest tema, no? Supos que na Mònica també ho heu xerrat, no? Però com a mare, per exemple, afrontar el tema de la pornografia o afrontar segons quins temes, moltes vegades les famílies no estem ni siquiera preparades, no? Famílies o professionals. Ara, per exemple, estem elaborant una eina perquè les professionals puguin detectar si hi ha menors també que estan patint explotació sexual, no? I en aquesta eina el que fem molt d'èmfasi són en els indicadors que poden observar els nostres joves i els nostres joves de que puguin estar patint aquesta violència. Com ens poden donar compte tant les professionals com les famílies, no? De que poden tenir una jove que està patint aquesta violència.
Sí, perquè sempre des de l'escola, sobretot, el que s'ha fet és d'una manera, explicat d'una manera molt física, no? El que és les relacions sexuals, sense mesclar l'afectivitat, no? En cap manera.
O el plaer.
O intentar naturalitzar certes pràctiques, o intentar naturalitzar el fet de que aquestes relacions sexuals poden tenir molt de tipus, no? I clar, això s'ha intentat, hi ha hagut proves pilots de fer qualsevol tipus de classe, però en el final mai acaba com a de quallar, no acaba de veure.
Ha de ser algo estructural, Victòria. Ho hem d'incloure en els plans de formació i en els currículums, perquè no se poden quedar en accions puntuals, perquè no s'arriba.
Yeah.
I no ha de poder ser així, no? I hem de treballar perquè això se piqui en els currículums escolars, no? I siguem conscients tothom de que això és molt necessari.
Sandra Ortega, treballadora social Ibedona i responsable de coordinar el desplegament de les accions del Pla Autonòmic de Lluita contra la Trata i l'Abordatge de la Prostitució, a més membre del GEPIP. He d'agafar aire per dir tota la teva presentació. Moltes gràcies per formar part avui a la Taulada de Dones. T'esperam al novembre perquè ens expliquis i ens fais difusió de tot aquest diagnòstic d'educació afectiva o sexual dels nostres joves.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu,
bona tarda. I arribem ja al final del programa. Avui dimecres, que ens ha acompanyat a la tècnica Níker Hernández Mateo i els micròfons Naina Núñez i na Victòria Morell. Moltes gràcies per la vostra fidelitat i fins dimecres que ve. Siau feliços.